Esports amb Xavi Puig.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies,
entrevistes,
reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.
Diràs a RAC1 amb Miquel Agut.
Vinga, va, les 11 i un minut. Aquí comença el Tu Diràs. Benvinguts, benvingudes a aquesta edició del dissabte 2 de setembre de 2023. Un dissabte de finals d'estiu, però quin dissabte, amics meus, amigues meves, quin dissabte, un dissabte de Lliga, un dissabte de prèvia d'un gran dia al circuit de Catalunya i, per descomptat, un dissabte post-tancament del mercat. Aleluia! El mercat i la mare que el va parir fins al gener. Com a mínim, crec que estarem més o menys tranquils, o no, ho veurem. Persiana baixada, doncs, per fi, i un gran dissabte que desgranarem des d'ara i en un principi, fins la una. Allò que diem del canvi de papers és real, perquè dos minuts després els superesports encara estan recollint i canviant papers de l'estudi. Quina paperassa, tu. Li cauen els papers de les mans a Jaume Molló i Massaguer. En fi, com si fos 24 de juny, avui és Sant Joau. Podrem veure Laia Coll, bona nit, Joao Fèlix i Joao Cancelo de Malsadar.
Doncs complicat, tot i que han entrat a la convocatòria per jugar contra Osasuna. Per tant, tenen opcions, tot i que és veritat que no ha estat fins aquest matí que han conegut els seus companys, han fet el primer entrenament i han estat presentats com a nous jugadors del Barça. També ha entrat a Íñigo Martínez a la convocatòria i Iñaki Peña, que van ser inscrits tots dos ahir sobre la campana. Torna Rafinha per jugar a demà després de dos partits de sanció i són baixa Araujo i Pedri. Lamine Yamal, Fermín, Casado, Pau Cubarsí i Cochen tornen a estar convocats. Per cert, Joao Félix dorsal 14, Cancelo al 2, Valde, que estrena fitxa del primer equip al 3 i Íñigo Martínez es queda al 5.
Doncs ens hi haurem d'anar acostumant. Íñigo Martínez al dorsal de Busquets. Es queda un canvi relativament sorprenent. Demà a les 9, Osasuna Barça, des de les 8 a RAC1, i a les 2, Girona Les Palmes. Els últims fitxatges estan disponibles i Mitchell podria fer debutar Eric García, Solís i Porto. Després l'escoltarem, però ja us avanço que Mitchell diu que té un equipàs. Ara, bé, atenció, però, perquè Estuani avui ha fet un tuit, diguem-ne que, com a mínim, enigmàtic. Mañana un partido muy especial en casa con nuestra gente. Te espero, amb una fotografia seva aplaudint al públic del Girona. Què vol dir, Estuani? Recordo, només recordo, que els mercats de Turquia i Aràbia Saudita encara estan oberts. Demà ens hi posarem des de 2:15 a l'estadi de Montilivi. I entre el Girona i el Barça, hola Joan Camí, bona nit.
Hola Miquel, bona nit.
Jugarà l'Espanyol, que rebrà la Morevieta a 6:45, per on passa la prèvia.
Correcte, quarta jornada de segona divisió contra la Morevieta, un dels equips que ha ascendit aquesta temporada. L'Espanyol no ha facilitat la convocatòria, però Luis García ha avançat en la roda de premsa prèvia que demà podria debutar Keita Balde, l'últim fitxatge dels blanquiblaus. També estarà disponible Ramon Ramos, una altra de les cares noves. Per cert, Miquel, demà l'Espanyol jugarà el primer partit a casa en públic de la temporada després de complir la sanció pels incidents del derbi.
El Girona Les Palmes aixecarà el taló del diumenge futbolístic i s'emmarca dins d'una quarta jornada de Lliga que fa pocs minuts que ha tancat la paradeta d'aquest dissabte. Què en destaques, Dani Aguilar? Bona nit.
Bona nit, Miquel. La derrota del Rayo Vallecano que, com deia Xavi Puig, com ara no sé qui ho deia, en Jaume Molló, potser, com Jaume. Sí, gràcies, Jaume. Compta amb aquest Rayo de Francisco. Derrota Betis 1, Rayo Vallecano 0. Abans, evidentment, destacar la victòria del Real Madrid davant el Getafe 2-1, triomf al temps de descompte en gol de Bellingham. Diu que ha estat el gol que més ha sonat de tota la seva carrera.
Home, i encara clar, un estadi tancat, sí. Evidentment.
Avui s'estrenava el Bernabéu.
Molt bé, jut bé.
El nou Bernabéu. I encara dos resultats més. Festival de gols al Real i Arena. Tenen raó aquells que diuen que els partits de la Real Societat són divertits. Real Societat 5, Granada 3 i a la vez 1, València 0 amb un doble penal fallat per Quique García.
Sí senyor, amb grans intervencions de Mamardashvili, el porter georgià del València. Més enllà de la Lliga, Joan, avui unes quantes perles, oi, al futbol internacional?
Sí, comencem per la Premier League. Ha guanyat el Tottenham 5-2 al camp del Burnley, el City ha golejat el Fulham per 5-1 i el Brighton ha guanyat 3-1 davant el Newcastle amb hat-trick d'Evan Ferguson, que és un davanter irlandès de només 18 anys, per tant, pendents d'aquest futbolista, sobretot aquesta temporada. La Bundesliga, victòria contundent del Leverkusen 5-1 contra el Darmstadt i victòria del Bayern de Múnich 1-2 a casa del Borussia Mönchengladbach. A Itàlia ha acabat fa escassos minuts el Nàpols 1, Lazio 2, dos equips de la Champions, i l'últim resultat a França ha guanyat el Mònaco 3-0 al Lens.
I també demà serà un gran diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya, escenari del Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Avui, grans notícies a la cursa sprint. Quim Salvador, bona nit.
Aleix Espargaró ha guanyat l'esprint del Gran Premi de Catalunya de manera brillant, arribant a meta escapat i imposant-se a Pecco Bagnaia, qui al matí li havia pispat la pole position per només una dècima de segon. El també català d'Aprilia, Maverick Viñales, ha arribat tercer trepitjant els talons al campió i demostrant que les Aprilia, en mans de Aleix Espargaró i del mateix Viñales, poden optar a la victòria també a la cursa llarga de demà. Pavé discret dels Márquez, l'Àlex ha acabat desè, en Marc 11, Pol Espargaró ha caigut. Demà, cursa llarga, 24 voltes a les 2 de la tarda i en directe per RAC1.
Exacte, compartirà la cursa antena amb el Girona de les Palmes i fins i tot amb l'Espanya-Canadà de bàsquet a partir de 3:45. Quin superdiumenge que tenim demà a la vista. A banda del circuit de Catalunya, hola Marc Morales, bona nit.
Hola, bona nit, Miquel.
Què més hem de saber del món del motor?
En Fórmula 1, Carlos Sainz ha fet la pole position al Gran Premi d'Itàlia superant Verstappen i el seu company d'equip Charles Leclerc. Mentrestant, Fernando Alonso no ha pogut passar de la desena posició en una dolenta classificació per l'asturià. D'altra banda, Toni Bou ha guanyat el seu 17è mundial de trial a l'aire lliure. El català ha vençut a la prova que s'ha celebrat aquest dissabte a França a falta d'una jornada per finalitzar el mundial.
Perfecte, i acabem el sumari amb 3 apunts. El primer, Carlos Alcaraz, s'ha classificat pels vuitens de final de l'Open dels Estats Units després de superar el britànic Daniel Evans en 4 sets. El rival als vuitens serà l'italià Matteo Arnaldi. El segon, el Barça d'handbol s'ha classificat per la final de la Supercopa Ibèrica, gràcies a la victòria per 37-32 contra l'Sporting de Portugal. Demà, final contra el Porto. Per contra, el Granollers ha estat eliminat de la Lliga Europea després de perdre contra el Constanta romanès per 22-25. I a la Vuelta, festival del Jumbo-Visma, Roglic guanya l'etapa i Sepp Kuss es vesteix de líder al xurret del Catí. Aquest diumenge, nova jornada de muntanya a Caravaca de la Cruz. Ara mateix, 11:08. Una pausa i comencem la tertúlia. Benvinguts, benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.
A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agú. Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
T'agradaria conduir un vehicle 100% elèctric? A Romacruma Mazda tenim la solució. Descobreix ara el nou Mazda MX-30 100% elèctric per només 220 euros al mes. Sense entrada i amb tot inclòs. Aprofita aquesta oportunitat. No esperis més i pregunta condicions. Informa-te'n a Romacruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. Romacruma Mazda.com.
Atenció, arriben els Motor Rat Days Savignanigo del 8 al 10 de setembre. La major concentració d'enamorats de la carretera. Vine amb Motor Múnich fins a Savignanigo. Gaudeix amb exhibicions, rutes, merchandising i molts més privilegis exclusius de Motor Múnich. Més informació al nostre web, motormunich.com. Venim amb nosaltres a Savignanigo, té premi. No t'ho pensis i apunta't. Places limitades.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ai, això s'acaba. Toca tornar a la rutina.
Ei, ei, la tornada a la rutina no ha de ser avorrida. Ara Autocol·lecció, per la compra d'un vehicle d'ocasió fins al 15 de setembre, emporta't una targeta de regal valorada en 100 euros per gastar en el que tu vulguis. Visita'ns a autocol·lecció.com.
Autocol·lecció, pararara, quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
Bona nit. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
28.665 28665 de la sèrie 31031.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un Soldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. It's 7 a.m. And the letters are sent.
Amb Miquel Agut.
Jo sempre un 10 a tot. Crec que s'ha treballat de manera excel·lent. Els timings han sigut evidentment difícils, perquè al final depenien de les sortides que pogués entrar gent pel tema del fair play, quadrar-ho tot. Bé, hi ha hagut moments de tensió, és normal, estem en una situació que no dominem, només hem pogut gastar molt poquet en aquest mercat. Però bé, hem jugat amb el fair play, amb les sortides, hem hagut de fer sessions, en aquest cas, tant de Cancelo com de Joao Fèlix, però bé, crec que és un mercat molt bo per nosaltres.
Des del club s'ha treballat molt bé, Deco com a director esportiu i tot el seu equip han treballat molt bé per la incorporació de Joao Fèlix, de manera molt professional, no ha estat fàcil, s'han presentat moltes dificultats. El Joao Cancelo, penso que és una peça fonamental perquè puguem aspirar al que volem guanyar aquesta temporada, no? Amb jugadors com ell podem aspirar a guanyar-ho tot.
D'aquí un minut i mig arribarem a un quart de 12. Escolteu el Tu Diràs a RAC1 fins la 1. Xavi i Joan Laporta parlant del mercat i dels Joaos que avui s'han presentat amb el Barça. Per parlar-ne tinc aquí la Laia Coll. Saludem-la de nou. Laia, bona nit.
Bona nit.
I acompanyant-nos a la tertúlia, Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
Quan feia que no venies a l'estudi? Una setmana?
Sí, justa, des del dissabte passat.
Molt bé. Albert Nadal, Diari Ara, bona nit.
Què tal, bona nit.
Quan feia que no venies a l'estudi de RAC1?
Des de l'estiu del 2017.
Què va passar aquell estiu?
Què va passar aquell estiu? Va marxar Neymar?
Sí.
O què t'interessa?
Alguna cosa que ens toqués de més a prop, perquè dels 222 quilos no en van pescar cap, ni la propina?
Aquell estiu que passa, no sé per on vols anar, eh? M'has posat aquí amb un compromís,
no,
sense
avisar,
sense anestèsia.
Aquell estiu venies tu aquí a fer...
Sí, aquell estiu vaig estar aquí treballant a RAC1 Amb el Miquel Agut, amb la Laia Coll, amb el Dani Aguilar, sí, sí.
Veus? Perfecte.
Això, això. Pensava que em posaves en un compromís,
no, home, no, mai de la vida. Això coneixent-te més tard.
Una mica...
Ara mateix no, però més tard potser sí. I a la meva dreta, Adai Benítez. Bona nit, Adai.
Molt bona nit, què tal?
Quan feia que no venies a aquest estudi?
Pues jo estic debutant, Miquel. No, vaig vindre fa poc a fer el partit... vaig vindre fa poc a fer analitzar el partit de la Reial Societat de Girona.
És la segona vegada que vens. Aquella va ser la primera i aquesta és el debut en una tertúlia, sí?
Exactament, exactament.
Perfecte. Doncs ja hi som tots. Ja hi som tots aquí a la taula de l'estudi de RAC1 per comentar l'actualitat, que evidentment per començar l'AIA passa pel mercat de fitxatges, que gràcies a Déu ja estàs d'acord, no?
Gràcies a Déu, acabat.
I estàs d'acord, Ferran?
Buf, i tant.
Albert, tu també?
Estem d'acord, estem
d'acord. Tu no ets periodista, no pareixes tant, però et mereix o què?
Jo no he patit gens. Però gens. De fet, t'he dit la veritat, de fet m'agrada.
Ah, t'agrada?
Sí, perquè hi ha moviment, bueno, sé que l'últim dia sempre és complicat, però m'agrada.
Hi ha moviment, així com, saps, com passeig a l'estiu. Bueno,
quan no s'ha de fer un programa o tancar un diari, jo crec que...
Clar, clar, clar.
No, saps què passa, el problema? Que... Avui no, demà jugarà el Barça contra Osasuna. La setmana que ara hi ha naturals eleccions, sí, començarem a parlar del mercat d'hivern.
No, pot ser... No, clar, però espera't, perquè clar, hi ha el mercat de l'Aràbia Saudita.
Que sí, Roque,
eh?
Que sí.
Clar, aquí està el problema, que ja em sembla que tanca el dia 20...
Sí...
I com ens treguin algun jugador en el vostre cas...
No te m'avancis.
Jo parlo molt amb el Girona, però...
No, jo parlo del Girona, però no te m'avancis perquè avui estona no. Ja m'ha posat la por al cos.
Ja, no n'ha vingut res.
Fa pinta.
Sí, sí, mira, ja estic avançant, però ja que tinc la d'allà aquí... Fa pinta, no?, allò afició en partit especial contra les Palmes, jornada 4, especial, tampoc no ho sembla. T'espero, i ell amb una foto aplaudint a les graderies, no?
Fa mala pinta pel Girona, sí.
Jo ja sabeu que som molt amics, no tinc ni idea, però a mi m'agradaria molt que no marxés, perquè al final és una peça fonamental, no dintre del camp només, sinó al vestuari i com a insígnia de Girona. O sigui, al final és el millor jugador de la història del Girona, probablement, per números i per tot.
Després teu.
Sí, home, això per descomptat. I, bueno, però també hem d'entendre el jugador i pot ser una... no sé si una última possibilitat per fotre-li una sacsejada al mercat personal que no sé per on me l'estiro, però vull dir que pot ser i s'ha de respectar perquè ho ha donat tot i al final s'ha de respectar el jugador també.
Va, que després en parlarem a la prèvia del partit del Girona, però ja que ha sortit el tema a la taula i tenint la Dai aquí, aquest mercat turc o de l'Aràbia Saudita poden portar sorpreses?
Diria que Turquia no anirà.
Jo també ho diria, però al final, com que també està obert...
I el tema també és que marxant ja amb el mercat d'aquí tancat.
Això,
si tu marxes el 15 de juliol, pots reforçar-te d'una altra manera, però ara...
Ara només agents lliures.
Correcte.
Només pot ser això fins al mercat d'hivern. Després hi tornarem. Demà, Girona a les Palmes. Qui ho hauria dit, Corres, que parlaríem del Girona per començar fent jo d'editor del programa?
Abans de començar t'he dit segur que començarem parlant del Girona.
Molt bé, va, doncs...
Ho hem provocat.
Però... Exacte, però no m'ha costat gaire. Va, reconduïm-ho. Mercat de fitxatges oblidat, ho dèiem ara amb tots plegats, i el Barça va fer operacions sobre la botzina i algunes sortides que estaven obligades per la situació econòmica del club, però tot plegat, l'AIA, amb una valoració molt positiva, tant de l'entrenador Xavi Hernández com del president Joan Laporta. Al final, com queda la plantilla del Barça?
Doncs queda una plantilla curta, 19 jugadors, més Fermín i Lamine Yamal, que es quedaran en dinàmica del primer equip. Alta, Joao Cancelo, Joao Félix, Íñigo Martínez, Gundogan i Oriol Romeu, i queda pendent Víctor Roque pel mercat d'hivern. Mm-hmm. Baixes, Busquets, Alba, Kessié, Dembélé, Ansu Fati, Eric García, Pablo Torre i Abde, a banda de tots els jugadors que ens han tornat a cedir. És a dir, que no els he comptat tècnicament com una baixa, però estem parlant de l'Anglè, Odès, que han tornat a marxar cedits, o jugadors que s'han traspassat i deixen de ser del Barça, com per exemple Nico o Trincao.
Doncs, déu-n'hi-do, una plantilla... no sé si massa curta o està bé.
Jo crec que és curta. És cert que Lamine Yamal i Fermín, m'imagino segur que Rafa Márquez els veurà poc o gens durant la temporada.
Com a molt en aturades de seleccions.
Sí.
Si no hi ha un gir, en aturades es valorarà quan s'arribi, quina participació han tingut amb el primer equip i si convé més que descansin o bé que baixin amb el filial. En el cas de Lamin, el debat el tenim ja tancat a la primera aturada perquè se'n va convocat amb Espanya.
Amb l'absoluta.
Però sí, jo crec que és curta, perquè ara, ara mateix són 19, però són 17. Pensa que tens Araujo, que és un jugador propens a lesions, tens a Christensen, un jugador propens a lesions, tens a Pedri, que no sé què passa, però també és propens a lesions. Home, és una plantilla curta, són 19 que poden ser 21, però Xavi, recordo moltes rodes de premsa que sempre ha dit que ell volia dos jugadors per posició, top, i no els té. Al final ha manat primer el desig d'alguns jugadors, perquè Xavi ho ha explicat avui, que tant Ansu com Eric com Abde li van demanar sortir, i després evidentment el fair play i la situació del club, no? Si no van arribar aquests 40 milions de Libero, que arribaran algun dia, però de moment no han arribat, i llavors m'imagino que la directiva havia d'avalar una quantitat, i suposo que si haguessin volgut avalar en lloc de 20, 30, doncs potser no hagués sortit algun d'aquests jugadors, però com que es van posar, suposo, un tope d'avalar 30, doncs van haver de sortir Eric i Abde, sobretot. A mi la baixa d'Eric, tens quatre centrals, o sigui, tens Araujo, tens a Koundé, tens a Christensen, tens a Íñigo Martínez i fins i tot Marcos Alonso, que pot jugar central. Potser no la... és una baixa que es podria donar. M'estaria més l'Abde, perquè davant no tens tanta cosa. Tens a Rafinha, tens a Lamine, que amb 16 anys, tens a Ferran i a Lewandowski. O sigui,
no... I davant que et pugui jugar a l'esquerra, sí. Quan vulguis recuperar el 4-3-3...
No tens tanta cosa davant. I sobretot, avui crec que era Joan Domènech, li ha preguntat a Xavi a la roda de premsa, i estic totalment d'acord amb ell. A mi 7 milions i mig per Abde em semblen pocs.
Sí, és veritat que era el Joan Domènech, sí. El periòdico que li ha preguntat.
A la Premier League s'estan pagant autèntiques barbaritats per jugadors pitjors que...
No, i tant. Vaja, sí. És que si qui volia Abde hagués estat un equip de un club de la Premier, li hauries pogut demanar el que haguessis volgut, però clar...
També és d'equilibrar què vol el jugador, cap on vol sortir el jugador, però és veritat que estem parlant d'un jugador que tenia cartell, que ho hem anat dient tot l'estiu i que al final marxa per 7 milions i mig. Que van parlar que el Barça en volia 10 milions, que ja em sembla poca quantitat, 7 milions i mig, i el Xavi ha defensat que guardes l'opció de recompra, però és una poca quantitat per un futbolista amb un marge de creixement molt elevat.
Jo anava a dir això, que si fos al revés, si fos al Barça que anés a buscar Abde, és igual a qualsevol equip, és igual on estigués, quan en demanaríem per l'Abde?
De 20 en amunt, potser.
O sigui, si jo parlant una mica del Girona també, que Santi Bueno, l'han vengut per...
Jo no li he dit res abans.
Però és cert, això. Han pagat 12 milions per un central, per un bon central, un jugador que s'ha guanyat, per Abde, que és un jugador que en teoria desequilibra, que el Barça porta més de mig any, si no intentant venent, si no fos pel Barça, al final l'estava venent pràcticament, perquè s'ha parlat molt d'això, i per mi 100 milions és una misèria per Abde, sincerament.
De fet, les sortides d'Abde i Eric García van d'alguna manera relacionades. Per què? El Barça finalment accepta que Abde surti perquè el jugador es mostra molt insistent en que vol sortir, que vol tenir minuts i que vol tenir més protagonisme, i també el jugador creu que el Barça té una fitxa baixa i que si surt, com que tindrà més protagonisme, pot guanyar més diners. Dijous a la nit, Abde havia de marxar traspassat a un equip de la Premier que portava una quantitat econòmica superior, i per això es queda tancada la carpeta d'Eric García al Girona. Què passa? Doncs que finalment, per insistència també del jugador, per preferències, cau l'opció de la Premier, i la que se situa en primer terme és l'opció del Betis. El Betis, també ho vam anar explicant divendres durant el dia, també va tenir problemes amb el fair play, i finalment el seu president va haver de presentar un aval que també va estar perillant fins a última hora. Per això inicialment parlàvem d'un ingrés, un traspàs de 10 milions d'euros, i acaba sent de 7 milions i mig. Amb aquests 7 milions i mig, el Barça no tenia prou diners per portar a terme totes les operacions, és a dir, per inscriure els dos Joaus, Cancelo i Joao Félix, i també Íñigo Martínez, que estava encara pendent de ser inscrit. I per això Eric García, divendres a la tarda, entrena encara amb el Barça, un entrenament que va ser tard, i no és fins després de l'entrenament, sopa a la ciutat esportiva i li diuen: Eric, te'n vas cap a Girona. Aquí també hi havia una clara voluntat del jugador, que volia sortir, que volia anar a Girona, però Xavi, durant tot el mercat, el que havia traslladat és: no pot sortir ningú perquè tinc una plantilla curta. I a més, com que és una cessió, el Barça tampoc en sortia beneficiat per termes de fair play, perquè si hagués estat un traspàs, doncs hagués tingut més marge per fer operacions. Però al final, com que Abde no acaba sortint a la Premier, només s'ingressen 7 milions i mig d'euros pel seu traspàs, doncs el Barça es veu obligat a deixar sortir a Eric García al Girona, una cosa que tampoc no li feia molta gràcia després del fitxatge d'Oriol Romeu, que aquí tothom està emprenyat amb tothom.
Sí,
el Barça amb el Girona amb el Barça...
Aquí, amb el que deia la deia abans, no, i desconec les xifres exactes del que paga el Girona per Eric. Evidentment, tota la fitxa no la paga. A mi em van explicar des de Girona, és que és impossible.
No, no, el gruix, ostres,
però és que el Girona acaba d'ingressar 12 milions per Santi Bueno. Tu creus que no pot pagar la fitxa completa d'Eric?
El Girona ha ingressat uns 16 milions. Aviam, això més o menys pel que pots anar sabent d'amagat gairebé, perquè el club no facilita dades, però més clar, o menys té un balanç de més 2 en les vendes, de, vaja, entre vendes i compres aquest estiu. És més o menys els números que té el Girona, però clar, al final no vull saber de quan és la... Vaja, sí que ho vull saber, però caldrà preguntar-ho. La fitxa d'Eric, sí. Però no sé fins a quin punt el Girona es pot permetre poder pagar tota la fitxa per molt que hagi ingressat aquesta quantitat.
Jo, pel que tenia entès, el Barça assumirà una part important de la fitxa d'Eric. No una part, una part important. Que això xoca una mica amb el que dèiem del fair play, però estàs en un punt de tanta urgència que tot sumava, perquè hi ha un aval que ha d'avalar el president, el tresorer i la junta directiva, i ni que vagis esgarrant.
Estava tot calculat al mil·límetre, i és, necessitem això, anem a això. Tampoc el rellotge també t'anava en contra.
Si haguessin estat disposats a avalar 30 milions, les sortides no haguessin estat necessàries.
Sí, però, clar, també entenc la llit de part de la Junta que ja anava a l'altre.
Jo també ho entenc. Sí.
Ah, per cert, Eric García no té clàusula de la por, per tant, exacte, podrà jugar els partits contra el Barça.
Clar, també, sobretot això, hi ha un altre cas, és per exemple com en el cas del Girona, que té Miguel Gutiérrez amb el 50% amb el Madrid de percentatge d'una futura venda. Posem per cas que Abde fa una gran temporada al Betis i que, per exemple, hi ha algun club de la Premier que diu vull Abde. Llavors, si aquest club ofereix, posem per cas, 30 milions per Abde...
15 són pel Barça.
Clar, 15 més els 7,5 d'ara, voldria dir que tu al final has guanyat uns 22 milions amb Abde, que llavors és una xifra que ens semblaria a tots, però això contrasta amb l'urgència del fair play d'ara. Per tant, tu no pots fer, no
mi,
pots fer aquests
números.
A mi
em sembla més interessant, això és interessant, però em sembla més interessant que sigui el Barça... s'hagi quedat una opció de recompra. Mm. Això ho ha fet el Real Madrid amb alguns dels seus jugadors.
Amb Arribas.
Fran García, per exemple. I una vegada el nano explota el Rayo Vallecano, doncs el torna a fitxar, o en Brahim també ho ha fet. Mm. Llavors, jo això sí que ho considero interessant, perquè si Abde realment explota el Betis, tu el puguis repescar.
I també hi ha un nom clau per entendre que Abde sigui el Betis, que és Ramon Planes, que és qui va buscar l'Hèrcules, es reuneix amb ell, se n'enamora, pressiona perquè el Barça pagui els 2 milions de la clàusula, arriba el Barça i després la sessió a l'Osasuna, i ara el traspàs al Betis, on Ramon Planes és director tècnic i és una persona clau per entendre també que hagi marxat cap a Sevilla.
Mm. Tu, els 19 jugadors per una plantilla com la del Barça, amb Champions, Lliga, Copa, l'exigència que hi ha, creus que n'hi ha prou, Adai, o tu com a futbolista professional durant tants anys ho veus just?
Si fos jugador del Betis em semblaria espectacular, perquè sé que tindria més minuts, però evidentment del Betis, dic del Barça, perdona.
Sí.
Està claríssim que és una plantilla molt curta, o sigui, el Barça ha jugat 65 partits aquest any i amb 19 jugadors evidentment no faràs, saps que tens lesions, tenim Araujo lesionat, tens en Pedri lesionat, o sigui, al final això passa la factura, que sí, que venen jugadors de nivell, que no sé si són els que realment el Barça volia, perquè jo tinc una mica la sensació que Jorge Mendes campa per Camp Barça a les seves... No, és la meva sensació.
És que el Barça Xavi.
Bueno, no sé si és que són amics o què, però vull dir que al final... parlant una mica de tot això, no?, de fitxatges, de sortides i tal, Ansu Fati surt del Barça. O sigui, jo... mira que, sincerament, i la gent ja ho sap, no és cot del Barça, però és que a mi, hòstia, jo m'agradaria... Bueno, m'és igual, si és igual. Vull dir que a mi m'agrada veure els bons jugadors aquí. Jo sóc del Girona,
molt bé,
i sóc del Madrid. No passa res, ho pots dir, no passa res.
Hòstia!
No passa res.
Espera.
Ja se sap, això.
Ja saps, ho sap la gent.
Ja ho sabies tu?
Sí.
Clar, ho sap tothom, ho sap tothom. No passa res, igual.
Tens un nom... No, digues, digues.
No, però bueno, però sóc amor del Girona. Anem a ser clars.
Vinga, va.
Però és el que hi ha. Llavors, jo vull veure Ansu Fati a la Lliga Espanyola, jo vull veure Ansu Fati al Barça, jo vull veure Ansu Fati triomfar. I al Barça tinc la sensació, que no sé si és per un tema físic, perquè crec que poca gent ho sap, no sé si és un tema físic o un tema mental, però el Barça no fa bé la seva gestió perquè Ansu Fati es quedi i triomfi, més o menys, perquè no s'ha de comparar amb Messi ni amb ningú jugador. Ansu Fati se'n va al Brighton, que sí, que té un entrenador que potencia els seus jugadors, que treu molt rendiment, però Ansu Fati, per què no es queda al Barça? O sigui, aquí, fa dos anys era com a Lamine Yamal, però amb molt més gol. Dos anys, tres anys, quatre, no sé ara exactament.
Que s'està serà molt enrere, no? I potser al jugador li convé també com sortir de la bombolla per intentar retrobar-se.
Però on està el problema? El problema que és físic, és mental, és que és... No el vol l'entrenador, no el vol el club, no encaixa, no... Quin és el problema?
El problema primer va ser físic, crec que després va ser mental... I a partir d'aquí...
Jo crec que aquests futbolistes que han demanat sortir, perquè són tres, és perquè han vist que en les tres primeres jornades han vist que tenia molts jugadors per davant.
Ja, però el Barça està per sobre. El Barça ha de fer saber aquest jugador, que ara potser no està en el millor moment, però d'aquí 10 jornades sí, és que farà falta.
Si tu creus que el Barça...
Abde, ell ho ha explicat perfectament abans, Abde farà falta d'aquí 10 jornades. Sí. És que potser ara juga 20 minuts.
I Ansu possiblement també.
O sigui, tu creus, Adai, que el Barça s'hauria d'haver negat a la sortida d'aquests jugadors?
Per mi... Sí, però clar, és que darrere tot això hi ha una gestió.
No, clar, però darrere tot això ja que si tots aquests dos se'n van, tu no pots, els tens esperant-se,
no,
i clar, no pot arribar a Cancelo i no en poden arribar d'altres.
No, però parlem, pues, això mateix, però jo crec que el Barça ha de ser suficient, o sigui, el Barça és el Barça. I el Barça, o sigui, està per davant de tot això. Que hi ha una gestió, hi ha un problema econòmic, hi ha un problema... Vale, però i què està patint? El talent que surt de la cantera del Barça, que hem de vendre ara en teoria, que s'ha de vendre en Pedri, s'ha de vendre a Aràbia, clar, és que aquest és el problema. Si al final el que aquí el que es vol és, primer, guanyar títols, no? Com a qualsevol equip, però a part, això és Can Barça i sempre s'ha dit i es continua dient. O sigui, a sobre s'ha de jugar bé.
Clar, i perquè si tots aquests han marxat, en part Laia, perquè alguns noms, no? Alguns noms acabin aterrant al Camp Nou, vaja, en aquest cas a Montjuïc.
Sí, mira, ara que parlem de les sortides, comencem escoltant què és el que ha dit Xavi d'aquests tres noms concrets, Ansu Fati, Eric i també Abde.
Que no hemos perdido a nadie. Los tres pueden volver perfectamente. Y eso lo... Sí, pero al final es una decisión personal suya. Cuando les escuchas, pues te das cuenta que tienen la necesidad de quizá la intención de jugar más o de ir a otro club para tener más minutos, ¿no? Es el Barça, nosotros somos el Barça, aquí no regalamos nada, al final tenemos que competir, es muy difícil tener minutos en un club como el Barcelona, muy difícil, pero hay que competir, son muy jóvenes, pero bueno, también es su decisión marcharse para demostrar y tener más minutos y volver, eso es el objetivo de los, en este caso, de los tres, sobre todo las cesiones, ¿no?, de Eric y Ansu.
Doncs objectiu que tornin més forts d'aquí una temporada, això pel que fa al capítol de sortides, amb aquest clar missatge de Xavi, han sortit perquè ells volien, tot i que després també admès que les necessitats econòmiques del club ho han acabat permetent. Això pel que fa a les sortides, en el capítol d'arribades, Joao Félix i Joao Cancelo avui al matí han estat presentats, acompanyats del president Joan Laporta, que ha insistit en l'esforç que han fet tots dos i també el seu agent, ho comentava l'Adai, Jorge Méndez, perquè els dos hagin acabat vestint de blaugrana. El que més ha reiterat Laporta en la presentació és l'esforç que han fet, també s'ha felicitat al club per la gestió que ha fet, i després la segona paraula que més ha utilitzat ha estat la de talent, el talent que té Joao Félix, ho han destacat Laporta, Deco i també Xavi, que ha avalat la seva arribada.
Bé, crec que ens encaixa al 100%, és un jugador que sempre ens ha agradat a tots, no només al president, a tots, a l'àrea esportiva, a mi com a entrenador, és un talent natural, és un jugador ràpid, és un jugador agressiu de cara al gol, que té gol, que pot marcar diferències. Bé, pot jugar tant de nou com a l'esquerra, anant a dins, pot jugar a la dreta en certs moments també, és un futbolista que es podria adaptar a les tres posicions de dalt, no? Futbolista versàtil, per tant, donar-li la benvinguda tant a ell com a Cancelo, crec que són dos futbolistes que ens poden ajudar moltíssim al llarg de la temporada.
Joao Félix, que era un desig etern del president Joan Laporta, ja havia sonat en algun mercat d'estiu, a última hora també, doncs finalment ja vesteix de blaugrana. Això sí, tot i que Xavi hagi parlat bé de Joao Félix, amb qui està més content és amb Cancelo. Des de la seva arribada a la banqueta del Barça havia reclamat un lateral dret de garanties, i avui Deco, el director esportiu, creu que amb l'arribada del lateral portuguès tenen una plantilla més equilibrada.
Creo que con la cooperación de João nosotros seremos mucho más fuertes, somos un equipo más equilibrado, un equipo más competitivo. Eso es lo que tenemos planeado con el míster, y hemos trabajado siempre con el míster buscando estas soluciones, y João Cancelo llega gracias a su esfuerzo, porque creo que si no hace el esfuerzo que ha hecho para venir, yo creo que sería imposible tener un jugador de este nivel en nuestro club. Pero este es el Barça, es lo bueno de Barça, que los jugadores quieren venir, y jugadores con compromiso como João Cancelo y João Félix, solo ha sido posible por esfuerzo de club, pero también por esfuerzo de estos jugadores.
Tots dos arriben cedit, una temporada sense opció de compra. I a pregunta avui precisament de l'Albert Nadal, Xavi ha dit que són totalment compatibles Cancelo i Balde, tots i que els dos tinguin un perfil ofensiu.
Quin dissabte, per l'Albert, tertulial, citen...
Què et sembla? Fantàstic.
Fantàstic, no, escolta'm, rodó.
Tot el que sigui escampar l'accent de Lleida...
No, home, mira, aquí aquest estiu, entre tu i l'Oriol Jové, escolta'm, no, anem no, servits.
És veritat.
I ben a gust, visca el dialecte nord-occidental. Avui, Ferran, tancant files, no, Xavi?
Sí, jo crec que durant tot el mercat Joao Félix no era un jugador que estava entre les prioritats de Xavi, no? per dir-ho així. Ell sempre havia preferit, és evident que havia preferit un lateral dret, tot i que la seva prioritat sempre ha estat, i ho ha explicat en moltes rodes de premsa, un migcampista. Hi havia un migcampista que tingués última passada, i creia que hi havia d'haver algun altre Pedri a l'equip. Va aconseguir algun Dogan, un jugador més per tenir la possessió, però volia un migcampista de l'última passada. El seu somni, evidentment, era Bernardo Silva, però
impossible.
Era un somni impossible. I buscava algun futbolista d'aquestes característiques, i sense anar més lluny, fins fa poc es parlava de Lo Celso. Però bé, jo crec que és un fitxatge, bueno, una arribada, perquè fitxatge no és, cessió de Joao Félix, més del gust del president. No, tampoc ho hem d'amagar, no? O sigui, el president Laporta moltes vegades ha parlat molt bé de Joao Félix, i com deia la Laia, l'estiu passat
fa dos estius
fins a l'últim moment, quan Griezmann tornava a l'Atlètic de Madrid, es va plantejar la possibilitat que Joao Félix arribés al Barça en aquell moment, i crec que va ser Miguel Ángel Gilmarín que es va negar a que Joao Félix vingués, perquè el Xolo l'hauria
empaquetat,
però
clar que sé que el jugador no havia dit que volgués jugar al Barça, com ha dit aquest estiu, i havia tibat tant de la corda.
Al final, per aquesta última fase del mercat has posat en mans de Jorge Mendes, i ha fet tres operacions en un dia. En Sofati, Joao Félix i Joao Cancelo.
No, et diré una quarta. Ja, ahir també va ser inscrit Balde amb contracte del primer equip, quan també es volia inscriure Gavi abans del tancament del mercat.
I assessorava Abde.
I assessorava Abde també.
I Lamine Yamal, no sé quan, però aviat. Crec que hi haurà bones notícies respecte a la seva renovació, que també és Jorge Mendes.
A final de mes.
Això, tot això...
No, no, mira, com nosaltres.
Els favors han d'anar... s'han de pagar amb uns altres.
No, clar, evidentment. Clar, perquè tu creus, Adai, que Joao Félix podria fer de Pedri, agafant-me el que deia ara el Ferran? Podria ser un jugador que combinés amb Gundogan com ho faria Pedri, o al final té la tendència d'anar-se'n cap a dalt i no el veuries fent aquestes funcions?
Jo crec que té... A veure, les tendències d'anar cap a porteria és lo normal, perquè és la seva posició natural, i ell es troba còmode al camp sent vertical. O sigui, per mi és un jugador que juga bé a l'espai, però que pot vindre a jugar per dintre, perquè té talent, ja ho han dit, i això és claríssim. Que pot jugar de Pedri? Jo crec que Pedri és la peça angular del Barça, i a partir d'aquí han de jugar els altres. O sigui, sincerament, que és un bon jugador Joao Félix, ho ha demostrat, és bon jugador, però des del meu punt de vista no sé si és el jugador que que l'afició del Barça necessita o volia. Crec que necessitava un jugador amb molta energia. És a dir, me'n recordo l'època, una època que no, el Barça no estava tan bé i va vindre Ronaldinho. Ronaldinho són paraules majors,
sí,
però no, són paraules majors, o sigui, és evident, però el que més va impactar és l'energia amb la que va vindre aquell jugador. Jo crec que el Barça necessita aquest tipus de jugador. Ara, que Joao Félix sortirà bé? Probablement, és un jugador jove, que ha d'explotar. Jo crec que el Barça és un escenari perfecte perquè és el joc que necessita aquest jugador. Potser ve d'un escenari que no li ve tan bé, per això l'equip de Madrid al final és un descarte, perquè és un descarte. I bueno, veurem a veure quina posició és la seva. Jo crec que la posició de mitja punta esquerra pot ser una... Mitja punta esquerra dic perquè el Barça juga amb aquest quadre per dintre i en aquest vèrtix pot jugar ell. Però clar, aquí tenim en Pedri, i jo crec que Pedri és fonamental pel Barça.
Tu, Albert, ara que el Ferran parlava també de Lo Celso com una alternativa, que podien ser els dos perfils de jugadors que es contemplessin en el tram final d'aquest mercat, per quina banda hauries anat?
De si reforçar el mig del camp o apostar per...
Si hauries apostat per Joao Félix o per Lo Celso, pel perfil de jugador?
Els dos són dos futbolistes molt talentosos, però pensant en el que volia Xavi per Lo Celso, per un migcampista, que és un migcampista, almenys saps què és, Joao Félix què és? És un mitja punta. Avui Xavi ha dit que és un futbolista versàtil, que pot jugar a les tres posicions de l'atac. Això no és veritat. Joao Félix, tu el veus a davanter centre, al Barça?
Jo el veig a fals 9.
Però si això de fals 9, ja ho vam tenir amb Griezmann, i si tirem una miqueta més enrere, ja ho vas tenir amb Griezmann, ja m'entens. Segon davanter, fals 9. I també amb Coutinho. Quan ve Coutinho, quin va ser el problema? Que no li trobaves lloc al Barça. On el posaves a Coutinho? Koeman li va intentar fer un vestit a mida de mitja punta, tampoc va funcionar.
Clar, però potser aquest equip ha perdut talent. També, no? Se suposa que ell el té. És a dir, per molt que ja no fos partidari de Dembélé, però ha perdut desequilibri. Per tant, potser d'aquesta manera penses que entre Joao Félix, Pedri i Gundogan pots que el desequilibri d'una altra manera.
Però Dembélé és un extrem i amb un rol molt clar i molt determinat, que això també condiciona una mica els esquemes, perquè moltes vegades jugaves a que li arribés la pilota de Dembélé i se la jugués. I has de buscar un Barça més combinatiu. Però l'encaix de Joao Félix amb aquest Barça, que l'any passat per mi és un Barça que guanya la Lliga perquè està molt ben defensa. No és un Barça excessivament alegre al davant. Molts partits guanyes 0-1, 1-0.
La Lliga de l'1-0 que li va dir en París.
I tenies una defensa amb quatre tios que no te'ls costava molt sobrepassar-los i un equip molt sacrificat amb la pressió. A mi Joao Félix no m'encaixa en tot això. Tant de bo li surti bé, tant de bo funcioni, i té talent, ho hem dit, i ara ho explica l'Adai, i és un futbolista que pot combinar i associar-se amb Gundogan, amb Pedri quan estigui bé, amb Lewandowski, que també ha de donar aquestes ajudes a la davantera.
Ara també,
però no sé on posar-lo.
No. Ara també anava a dir, o afegir, que el Barça normalment fa aquest quadrat per la part esquerra, perquè té en Valde, que té molta progressió, però ara amb Joao Cancelo
és que tens
més variants. Ho pots fer per la banda dreta també, fent un quadrat per allà, fixant més a l'extrema esquerra, o anar canviant el dintre del partit.
Pots jugar amb extrems que et vagin cap
clar,
a dins.
Clar, ara
tindràs dos laterals amb recorregut.
Amb aquests dos jugadors, sobretot amb Joao Cancelo, que per mi sí que era fonamental, perquè el Barça no per res, o sigui, amb Koundé, Araujos, Sergi Roberto, que potser és més natural però que no deixa de ser un mig-centro, no tenia aquest bagatge ofensiu al carril dret, no el tenia, no arribava, no feien uns contra uns, no hi havia uns bons centros, és el meu punt de vista. Ara tens a Joao Cancelo pot jugar, que seria el normal, a la banda dreta, pot jugar a l'esquerra, però és que és un jugador ofensiu totalment.
Que
recordem que és una mica com Dani Alves, que Dani Alves sí que era un, per mi, la meva manera de pensar,
però jo crec que li fas un flac favor. Per mi era bastant millor Dani Alves del que pot arribar a ser Cancelo, molt
clar,
més complet.
No parlarem de Dani Alves, que per mi em sembla el millor lateral dret que
clar,
jo he vist.
Que Cancelo té una temporada al City, jo a l'esquerra parlant... brutal, però...
Clar, jo et parlo del que hi ha al mercat, del que tens, per mi Joao Cancelo és un encert.
Sí, això...
Després hi ha gent que diu, no, és que el vestuari, no sé què... No ho sabem, això no
però
ho sabem.
Ha de no jugar al
Barça.
Qui jugarà, no?
I sobre la pregunta que li ha fet l'Albert a Xavi, veieu Cancelo i Valde jugant junts?
Jo molts partits sí, però el Bernabéu possiblement... Però no és que el vegi jo, o sigui, jo igual sí que el veuria. Jo dic que Xavi no el veu. És a dir, Xavi en aquests partits i Europa, per exemple, no sé, potser contra l'Amberes sí, però contra
home,
el Porto
jo crec que pràcticament contra tots els
tot
del
grup,
no?
Amb
tot el respecte, amb tot el respecte.
Home, tens, aquesta vegada ha sigut
un sorteig fàcil. Tens el Porto, el Madrid ha cedit el Shakhtar perquè jugui contra el Barça.
Però sí que és cert que jo crec que en els partits importants no farà els dos laterals ofensius, o jugarà per una banda, per l'esquerra, Valde o Cancelo, perquè Cancelo pot jugar per l'esquerra com ha jugat al City tota la temporada passada, bueno, mitja temporada passada i l'anterior. i tanca per la dreta contra el Madrid, possiblement, amb Araujo perquè marxa
clar,
Vinícius
clar. Sí, sí.
O amb Koundé en algun altre partit, parlo del Real Madrid, però pot passar contra el Porto o contra l'Atleti de Madrid, o posa Cancelo i tanca en Marcos Alonso per l'altra banda, no? Això és
més arriscat.
Sí. Bueno, però és que això és una cosa que feia molt Guardiola. Guardiola tenia, com deia la Dai, a Dani Alves, que era tota la seva banda, i llavors jugava amb dos centrals, Piqué, Puyol
i a Vidal,
i a Vidal que era corregint.
Sí, sí, que serà, clar, ja voldria Marcos Alonso les cames de Vidal en el seu moment per poder
partir de Vilareal.
També t'he de dir que per mi Marcos Alonso ha jugat millor de central que de lateral al Barça. Els sí. partits que va jugar de central...
Per mi també.
0-1 al Bernabéu, de Copa. Aquell va ser potser el millor partit de Marcos Alonso com a central al Barça.
I fins i tot a Koundé.
Perquè
aquell dia allò era un exercici defensiu que ni Bordalàs.
Koundé jo crec que ha començat molt bé la temporada.
Jo també ho crec.
Es nota que li han dit, nano, serà central, oblida't a la banda.
És
ja,
que és central. A part de que venim d'un any de que molts jugadors d'aquests són... o sigui, al final el jugador s'ha d'adaptar a un club i el Barça és un club... és el Barça, o sigui, és un grup molt gran, sí.
No.
Perdó.
No, no em dius el contrari, de fer dues publis abans d'arribar... Exacte, dues publis abans d'arribar a les 12, o sigui que se suposa que...
Això no ha canviat, quan cobrar, treballava aquí era igual,
però, clar,
i que l'agut...
No, i vosaltres també, però vull dir...
Clar, és que amb agut és difícil.
Sí, no.
Sí, tu faries un programa fins a les 3 de la matinada.
Ara veus que estàs enrotllant, no vols anar a publi, tira.
Vaig a la publi.
Fins a les 3 de la matinada.
Vaig a la
publi. Que la Laia posa ordre, eh?
Adai, dóna'm a la publi, sisplau.
Anem a la publicitat.
RAC 1. RAC+1 podcast. RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
més...
u. RAC1. Tots som u.
Ofertes exclusives a Ford Covesa.
Estrena cotxe amb les millors condicions.
Ford Puma i Ford Focus per 325 euros al mes.
Per només 325 euros.
Sense entrada ni quota final.
Sense entrada ni quota final.
Aquestes i moltes més ofertes fora
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
T'agradaria conduir un vehicle 100% elèctric? A Romacruma Mazda tenim la solució. Descobreix ara el nou Mazda MX-30 100% elèctric per només 220 euros al mes. Sense entrada i amb tot inclòs. Aprofita aquesta oportunitat. No esperis més i pregunta condicions. Informa-te'n a Romacruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. romacrumamazda.com.
Torna amb les piles carregades al 100%. Motor Múnich t'ho posa fàcil amb el Mini 100% elèctric. Estrena la nova generació Mini totalment elèctric. Sostenibilitat, disseny i tecnologia a les teves mans. Aconsegueix el teu Mini elèctric per tan sols 290 euros al mes. Informa-te'n a Motor Múnich Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ai, això s'acaba. Toca tornar a la rutina.
Ei, ei, la tornada a la rutina no ha de ser avorrida. Ara Autocol·lecció, per la compra d'un vehicle d'ocasió fins al 15 de setembre, emporta't una targeta de regal valorada en 100 euros per gastar en el que tu vulguis. Visita'ns a autocol·lecció.com.
Autocol·lecció, pararara, quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
35.400-35400 de la sèrie 50050.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Miquel Agut.
Crec que és un rival més fort inclús a casa seva, on l'afició també els ajuda molt. Venen d'estar eliminats de la Conference, fent una molt bona eliminatòria contra el Brujas. Bé, sí, per ells no és l'escenari ideal havent jugat dijous per competir diumenge, però bé, crec que tenen bona plantilla, que ens costarà, que és un rival sempre molt difícil, sobretot al seu camp, i partit complicat, sortida realment difícil per nosaltres.
D'aquí 9 minuts, la mitja nit. Tu diràs amb l'Albert Nadal, el Ferran Correas, la Laia Coll i a Dai Benítez el Breu, a la taula de l'estudi de RAC1. A veure, Xavi, parlant de l'Osasuna, i ho dic jo al Breu, Xavi, parlant de l'Osasuna, demà veuran cares noves, Ferran Correas, alguna d'aquestes cares noves del mercat de fitxatges ja a la gespa?
Jo crec que d'inici no, durant el partit, tenint en compte el que hem començat parlant, que la plantilla és de 19, bueno, més Lamine i Fermín, 21, però que ja tens dos lesionats. Crec que durant el partit sí que és possible que es vegi a, no sé si a Cancelo o a Joao Félix, depèn de com estiguin. Cancelo porta, em sembla que l'últim partit que va jugar va ser fa un mes i pico amb el City, un amistós o una cosa d'aquestes, i Joao Félix ni això. Per tant, fa molt que no juguen. Però jo crec que algun minutillo sí que tindran.
Un minutillo,
Sí, un minutet. Per la resta, són una mica faves comptades. I Íñigo, el mateix Xavi, ha dit que no està encara per jugar gaire.
M'estàs dient que són faves comptades, que l'11 és fàcil, el de demà?
Fàcil no ho és mai, però...
És fàcil, Laia, o no, l'11 de demà?
No, mai és fàcil, l'11. Mai és fàcil.
Mai és fàcil, però...
Així és més divertit.
Però no, no ens avancem, no?
No ens avancem, de seguida. Tu creus que veurem algunes cares noves d'inici o comparteixes amb en Ferran que potser més endavant?
D'inici crec que no. I més endavant, en funció de com vagi el marcador, que també vas a jugar al camp de l'Osasuna, que sí que venen de jugar a Conference amb el Bruges, però no, pot ser que no sigui un partit fàcil. L'any passat guanyes allà, crec que és 1-2, si no m'equivoco.
Amb el gol de Rafinha i de l'expulsió de Lewandowski.
És aquella passada, no?
Del gran Sergio Busquets.
Aquella jugada la van repetir 2 o 3 vegades, i sí, el dia que van expulsar Lewandowski, que va fer el gest amb el nas, clar, fos a casa, anava a dir el Camp Nou, no, fos a Montjuïc, potser l'escenari és diferent, però jugant allà, tal i com estigui l'Osasuna, potser no és el millor dia, que és un equip batallador, perquè treguis a dos futbolistes que físicament no estan al 100%, com són els dos jugadors.
Tu com ho veus, Adai? Suposo que, clar, quan tu et pots preparar, però si no estàs de ritme de competició i difícilment fins i tot t'entrenes amb companys, no? Gairebé que et prepares físicament pel teu compte per estar ton, i en un partit com aquest deu ser bastant complicat.
Sí, penso igual. Al final és un tema de minutatge, d'estat físic, físic, jo crec que en Xavi, quan tens dos cromos nous, sempre vols fer-los jugar, perquè no per res, també perquè al final els necessites, però són dos jugadors que venen de no jugar, no tenen minutatge, i jo crec que difícilment ens puguem veure. Si fos al Camp Nou, diria que Joao Cancelo entraria més, inclús que Joao Félix, però en aquest camp jo crec que serà complicat, però pot passar qualsevol cosa, clar.
I també depèn de l'extrem que posis al davant. Si surts amb Lamine, no pots anar amb Lamine i Cancelo demà d'inici.
Li has passat el guió a l'Albert, Laia?
Ah, no, perdó, m'he avançat.
Calla. No, però no, està, home, per l'amor de Déu, no et faig callar la Dai, tu pots parlar.
Clar, si fas que Rafinha és molt més treballador. És a dir, Lamine estem veient coses molt diferents que no té Rafinha, però Rafinha saps que és molt més treballador en faceta defensiva i pots arriscar una miqueta més amb lateral, però vens del precedent també de Villarreal, que vas veure el que van patir en aquella banda. Per tant, jo Cancelo, ni que sigui una urgència ni que el tècnic volgués un lateral, jo demà no el veig d'inici. El dubte és quin lateral posarà. Si tindrà Sergi Roberto, si farà jugar Koundé...
No, jo volia dir que tingués minuts, inclús, perquè són dos jugadors que venen de no tindre minuts als seus anteriors equips. O sigui,
clar, però i els va bé, per exemple, haver d'anar a jugar amb la selecció portuguesa dos partits de classificació pel Mundial perquè agafin ritme?
Perquè agafin ritme, sí, però jo crec que estarien millor aquí adaptats.
Fent una pretemporada.
A mi no em sembla, a mi personalment no em sembla bé. No sé si van perquè al final han de fer grup,
han d'anar,
o sigui, sí, clar, si criden hi has d'anar, clar, corrent, nedant, com sigui, però vull dir que no, que lo ideal seria que estiguessin preparant-se amb el seu equip i estiguessin bé, fessin forma i anessin a la pròxima convocatòria. Això seria lo ideal.
En condicions normals no haguessin entrat a la convocatòria de demà, perquè sí que és cert que ells van trobar amb algú a la Ciutat Esportiva amb algun jugador, però no els han vist fins avui. Els dos fa temps que no juguen. És cert que potser Joao Félix està millor físicament perquè al final ha estat entrenant amb l'Atlètic de Madrid, i Cancelo fa uns dies ja que està a Portugal i que s'ha seguit entrenant pel seu compte, però no a nivell d'equip. Però al final tens una plantilla curta, de fet 22 jugadors, però n'hi ha 5 del filial, comptant aquí, és veritat, Fermín i Lamine Yamal, i l'altre és que com que han de marxar amb la seva selecció, doncs el viatge de demà també pot servir com per començar ja a entrar en dinàmica de grup i fer-ho tot. Després també, si penso jo, si et mires amb quant a jocs, si poden tenir minuts, al final potser Cancelo, no? Com que ve de Pep Guardiola, doncs pot entendre molt més fàcil, i també per la posició que juga, quin és el rol que ha de tenir el terreny de joc. Però em sembla una cosa interessant que ha dit l'Albert, que al final demà és el Sadar, que el Barça és un camp que li costa moltíssim, m'he estat mirant estadístiques, i per trobar dues victòries consecutives ens hem de remuntar 14 partits enrere entre Osasuna i Barça al Sadar. La seqüència és victòria, empat, derrota, victòria, empat, derrota, victòria, empat, derrota, i venim d'una victòria. Segons les estadístiques estan per trencar-se, però és veritat que és un camp complicat, que sol collar molt la seva afició. Demà estarà totalment ple. També els jugadors, no?, han caigut eliminats de la Conference League, ha sigut un cop, però també ara m'estic avançant jo, i mira que tinc el guió. Va, no m'estic avançant, ho tirem. Arrasate ha dit, doncs, que tenen demà contra el Barça una oportunitat, doncs, per poder-se refer i centrar-se en la Lliga.
Doncs l'escoltarem de seguida, Arrasate. He de fer una publicitat abans de la mitjanit. Sí, perquè clar, és que parleu tant que les he d'acumular. Però escolta, teva especialment. Però escolta, Ferran, un minut abans de la publi. Tu, Lamine o Rafinha demà?
Jo, què és el que crec que posarà Xavi o el que posaria jo? Jo posaria Lamine i crec que posarà Lamine. Primer perquè s'ho mereix, perquè l'altre dia a Villarreal va ser el millor jugador del Barça, juntament amb Frenkie de Jong. I després també perquè jo crec que també li ha de donar un toc d'atenció a Rafinha, suposo que internament ja li va donar després de l'expulsió, però li ha de dir o espaviles o aquest nano que té 16 anys et guanyarà el lloc. Jo crec que de mal a min.
Jo crec que Rafinha, perdona, jo crec que ja ho sap,
Sí,
jo crec que ja té, ja està pensant, ui.
I és un futbolista que ho has de treballar molt, perquè Rafinha, ja hem vist episodis que quan perd protagonisme no ho encaixa bé. Amb calent no, i amb fred ho has de treballar.
Sincerament, crec que Rafinha li anirà bé, perquè jo crec que va ser un jugador que l'any passat va donar rendiment, No sé si era el que l'afició volia, perquè amb l'1 contra 1, que sí que en té, però que no era super desequilibrant. Hi havia partits que ha passat mitja part i no s'ha ficat a l'àrea amb 1 contra 1 en tota la mitja part.
No has vistos en aquest aspecte.
A mi em va passar a Montilivi, vaig pensar, era aquell dia jugava Koundé i Rafinha i pensava... no sé, em falta xitxa per ser el Barça, o sigui, he jugat perfecte. Contra el Barça i era i les passaves canutes,
va ser un partit superior.
Recordo perfectament el partit de Copa, la tornada contra el Real Madrid al Camp Nou, que no se'n va ni una vegada a Camavinga.
No, no. I, sí, Cama, sí. I Camavinga era el fluix en aquell moment. Exacte. Era el lateral dèbil.
Era el pedaç que van trobar, sí, sí.
Sí que...
Avui he vist una curiositat que... Bé, és una curiositat, a les presentacions de Joao Félix i Cancelo, que han sigut just abans de l'entrenament, s'han fet al camp d'entrenament, al camp Tito Vilanova, i Rafinha ha pujat a la graderia, s'ha amagat, una mica perquè no el veiéssim els periodistes, i s'ha assegut allà i ha estat seguint molt atentament la presentació dels seus nous companys.
I clar, perquè a més tots parlen portuguès, i llavors tindrà amb qui entendre's, que és la llengua materna de tots tres. O sigui que potser Rafinha pot ser també una via perquè aquests jugadors entrin en dinàmica d'equip. A més, Laia...
No, també et dic que aquests dos, precisament, parlen castellà perfectament.
No, sí, evidentment.
Jo feix porta un munt d'anys i Cancelo va estar al València.
Vaja, Joao Félix, volem escoltar d'un castellà
en Ferran, també, perquè van coincidir al City Cancelo.